migdies de COPE Menorca. Comencem el programa El Mirall de l'Església. Com cada setmana estem amb tots vostès, en Carlos López, Navero Moll, en Diego Dubón i en Toni Fullana.
El Mirall de l'Església és un programa religiós que els hi presenta la vida diocesana amb la finalitat de facilitar contemplar el que viu la nostra Església menorquina.
Durant aquests propers dies, i d'una manera molt especial, la Pastoral de la Salut mos convida a estar a prop dels malalts.
També tindrem avui una interessant entrevista sobre la quarta xerrada de teologia a l'amor i la família en l'Amoris Laetitia. L'entrevistat serà mossèn Ramon Oller.
Tot això els hi oferirem si queden en la nostra sintonia els propers minuts. Comencem i donem l'Evangeli d'aquesta setmana.
En aquell temps, Jesús va dir als seus deixebles: «Si m'estimau, guardareu els meus manaments. Jo pregaré al Pare, que us donarà un altre defensor, l'Esperit de la veritat, perquè es quedi amb vosaltres per sempre. No us deixaré orfes, tornaré a venir. El qui m'estima té els meus manaments i els compleix. El meu Pare l'estimarà i jo també l'estimaré».
«Si m'estimau, guardareu els meus manaments, i jo pregaré al Pare, que us donarà un altre defensor, perquè es quedi amb vosaltres per sempre. Ell és l'Esperit de la veritat, que el món no pot acollir, perquè no és capaç de veure'l ni de conèixer-lo. Sou vosaltres que ho coneixeu, perquè habita a casa vostra i estarà dins de vosaltres». Estimar no és qüestió de paraules polides i encantadores. Estimar és treballar per a descobrir com faré el bé a l'altre i, si aquest altre és Déu, com complir els seus manaments. Convé tenir present que Déu no dona els manaments a caprici per a fastiguejar-nos, sinó per a realitzar-nos com persones i per a una convivència amorosa amb els germans. Per poder dur a terme aquest treball de créixer en l'amor, necessitem vivenciar la nova presència de Jesús en la comunitat cristiana. Voldríem tenir-lo físicament present entre nosaltres. Pensem quina sort van tenir els seus deixebles que van poder viure amb ell, i no assumim la realitat de la seva presència sacramental en l'Eucaristia, en la seva paraula, en els germans. Els primers deixebles van haver de superar la pèrdua de la seva presència a què s'havien acostumat i prendre consciència de que el mateix Jesús continuava amb ells, però en una altra dimensió. Ara ells havien de prendre decisions que abans no se'n preocupaven, doncs el mestre els ajudava. En certa manera, en tenien dependència. Per això Jesús els diu: «Us convé que me'n vagi, perquè si no me'n vaig, el defensor no vindrà a vosaltres. En canvi, si me'n vaig, us l'enviaré». El defensor, l'Esperit Sant, és qui ajuda a viure sense tutors, a viure en llibertat i, per tant, amb responsabilitat. És per això que l'Església ha de pregar a l'Esperit Sant per poder donar una resposta creient a la problemàtica que la vida ens presenta. Ho ha de fer l'Església i cada un dels creients, perquè tots els deixebles de Jesús, de qualsevol temps i país, no podem viure d'espatlles al món, però tampoc podem viure sense il·luminar la vida a la llum de l'Evangeli. Aquesta tasca Jesús no ens deixa sols, no ens deixa orfes, és entre nosaltres, al costat nostre, d'una o altra manera, però tan real com la seva presència física. Per això podem dir que és ell qui ens convida a participar de la seva taula, de la paraula i de l'Eucaristia, i ens acompanya en la nostra vida de família, treball i esbarjo, per tal que nosaltres visquem conscients de Jesús, que Jesús està en el Pare i nosaltres en Jesús, i per tant també en el Pare.
Del disc Som cristians i ho celebram, de Cairoi, escoltam la cançó que es titula Ave Maria, Mare de Déu.
Ave Maria, Mare de Déu. Ave Maria, ets a prop meu. Sóc encara un xic petit, a vegades sempre maliat. Tu m'ajudes a fer el camí, com vas fer amb Jesús. Ave Maria, Mare de Déu. Ave Maria, ets a prop meu.
A la quarta trobada de teologia que s'ha fet en aquest curs, el tema que ja sabeu que s'ha anat seguint sobre l'Amoris Laetitia, ha estat sobre l'amor i la sexualitat en aquest document. El qui s'ha encarregat de fer aquesta xerrada ha estat Ramon Uller, que és delegat de mitjans de comunicació de l'Arquebisbat de Barcelona. A ell li farem una sèrie de preguntes per tal d'aconseguir que ens resumeixi aquesta xerrada. Quin és l'origen d'aquest document i d'aquest tema?
Bueno, quan ens vam plantejar en l'Institut, en l'ISCREP, com podíem aproximar Amoris Laetitia una mica a tots aquells que fan o són responsables de pastoral familiar, vam decidir agrupar 5 mòduls. Un d'aquests mòduls és concretament com es tracta el problema de la sexualitat a l'Amoris Laetitia, que és un tema que no havia estat molt treballat, perquè se n'ha treballat a altres llocs. I bàsicament el que trobem és dues coses, jo crec, importants. La primera és que hi ha un gran avanç respecte a diguem, no al magisteri, però al quasi magisteri eclesial que tenim des del Concili de Trenta fins aquí, i que representa en segona instància un avanç molt important respecte a Familiaris Consorcio de Joan Pau II. És a dir, el papa francès toca amb molta profunditat i amb molta serietat la vinculació sexe-amor, seguint una mica les línies que havia fet el papa Benet XVI amb el Deo Caritas Est.
Que hi ha algun avanç en quant a la manera com s'havia tractat aquest tema anteriorment? Hi ha algunes qüestions a destacar?
Jo crec que cal destacar una cosa, que el document de Papa Francesc, que és un document que poua en els documents previs del Papa Benet XVI o fins i tot de Joan Pau II, canviant una mica o centrant una mica el concepte antropològic de que el sexe és una component important de l'amor. I per tant, és un canvi radical fins i tot del que havia fet ja el Concili Vaticà II. Per tant, situar en una línia valenta, com ha situat el Papa Francesc, un dels aspectes fonamentals, que és la relació estimació-sexualitat en la parella, crec que obre vies, sobretot per una cosa molt important, és per recuperar, a pesar que vivim en una època que sembla que el sexe estigui per tot arreu, ajudar a recuperar el valor del sexe per tornar-lo a explicar dins d'aquesta societat que moltes vegades pensem que no cal explicar-lo, perquè és tan freqüent que ens sembla que no cal. Justament jo crec que el Papa Francesc ens dona peu a fer una reflexió molt seriosa sobre el tema i potser reexplicar-la de nou al jovent.
T'atreviries a dir, en poques paraules, quina és la definició que fa sobre la sexe de la persona humana?
Sí, l'antropologia que defensa és molt clara. El sexe està donat per Déu, perquè a través de la donació del cos és com hi comença a haver també la donació de l'ànima, i que quan aquestes dues realitats de lo que significa la persona s'entreguen i es donen, tenen per un costat el disfrut propi de lo que Déu vol en el seu pla creatiu, i a més eleva la relació sexual a una relació normal, important, i que significa molt per l'estabilitat i per la vida d'aquest futur matrimoni, significant també que cada edat i cada etapa té una forma d'entendre-la diferent. Jo crec que aquest és un gran avanç.
Em sembla que hi ha un capítol que parla de 1 Corintis 13,
sí,
que seria un poc aquesta lluança que ha estat novedosa, no?, amb els documents del Papa sobre aquesta definició a partir del Nou Testament de l'amor.
Jo crec que capítol 4, que és el capítol de què feu esment, és un capítol que és magnífic, o sigui, l'hem de descriure magnífic per dues coses. Potser no segueix una exègesi tradicional, és molt Papa Francesc, però és molt trepitjant de peus a terra. És la d'aquella persona que ha viscut de prop la realitat d'una diòcesi, la realitat problemàtica de moltes famílies, i que ha sabut interpretar molt bé a Corintis. I per tant jo crec que és una lectura, diria, obligada. No sols obligada per una relació de parella, sinó obligada per tots aquells llocs on la relació personal ens pot fer millors, ens pot fer més entregats, ens pot fer, diguem, més transcendents en el sentit més ampli de la paraula. Per tant, seria d'obligada lectura en les parelles, en els matrimonis, en les comunitats.
A partir d'aquesta integració, per tant, sexe, amor, com diries tu que ha de ser l'antropologia humana a partir d'aquests dos grans conceptes?
Jo crec que el planteig que s'hauria i hauríem d'explicar i hauríem de fer entendre i hauríem de valorar és que no som per un costat un cos i per un altre costat un esperit, sinó que tot funciona amb aquesta unitat que és la persona, que és cos i esperit. Per tant, tot el que interpretem en el cos, en la mesura justa, en la forma justa, en l'enteniment de les coses raonables, és una mesura volguda per Déu i, per tant, ha de ser disfrutada i explicada amb tot el seu gaudiment. Però això ha de ser entès com un pas normal de la persona que ens ha de portar un altre pas, que és el que ell desenvolupa en el capítol 4, que és l'amor de donació, l'amor d'entrega, l'amor que sap esperar, l'amor que ho dona per sempre i l'amor que sap entendre que a la vida les coses tampoc són tan ideals, sinó que tenim una edat jove, una edat gran i on responem a l'estimació de formes diferents.
En aquest document també es parla dels divorciats, separats. S'esperava per una banda una manera de cuir i per altra sembla que ha quedat una mica ambigu. Tu què consideres? Com ha quedat aquest tema?
El capítol 8 ha sigut un capítol que o s'ha tractat d'una forma molt tècnica o s'ha tractat a vegades d'una forma de voler-se'n escapar. Per què? Perquè té un compromís fonamental, que és l'entendre i respectar la consciència humana. I en el moment en què un té que entendre i respectar la consciència humana, la direcció, la forma de portar aquestes coses requereixen d'una habilitat molt, molt fina. Per tant, és un capítol que es fa difícil en la seva aplicació. Però, en canvi, pastoralment jo entenc que dona una gran possibilitat a totes aquelles persones que puguin fer un acompanyament amb persones amb dificultat per fer entendre que des de la seva llibertat de consciència, des de la seva forma de vida patida i sofrida, poden trobar un reencontre que pot ser bo, que pot recuperar el passat i que pot trobar la felicitat. I per tant, jo crec que a tota persona se li ha d'obrir aquest camí. No és un problema de tecnicismes, no és un problema com afrontem una nul·litat matrimonial, és un problema d'entendre la persona amb la seva capacitat i la seva limitació i amb la seva grandesa. Entenent-la des d'un punt de vista que és fonamental, que és que l'opa prima sempre és la consciència. I això no és un tema només que porti el Papa Francesc com una gran novetat. Si ens anem a documents de Joan Pau II, hi ha algunes encícliques que parlen estrictament de moralitat i de llibertat de consciència. Per tant, Papa Francesc poa en un ministeri, en un magisteri, perdó, anterior, que és el de Joan Pau II. Per tant, no hi ha res a dir-hi.
I per tant, parlarà com sigui el Papa Francesc, obrirà les portes a l'acollida de la persona, sobretot, amb les seves circumstàncies i situacions.
La persona sempre té que ser acollida. La llibertat del ser humà té que ser acollida perquè està en el pla de Déu i la duresa, la dificultat d'una vida té que ser entesa. I el Papa lo cobra a través del capítol 8, és un camí de tornar a trobar les fonts de l'estimació i les fonts de l'amor, per més desesperada que hagi estat una situació, ben en el ben entès de que com a Església hem de fer un gran esforç pastoral per realment ser acollidors. I això vol dir a vegades no aplicar la llei, vol dir d'altres coses.
Moltes gràcies, Ramon, per les teves paraules, per l'esforç en resumir en tan pocs moments el que és un document que hi podem dedicar llargues hores i que té una amplitud i un abastament molt importants de cara a tots els cristians. Moltes gràcies.
A vosaltres, gràcies a vosaltres.
Seguim escoltant en Joan Cairoi, però en aquesta ocasió del seu disc Pentecosta Jove, la cançó Com tu, mare.
Com tu, mare. fet plena de gràcia amb el seu do. L'esperit ha obrat en tu grans meravelles i ha volgut que fossis mare de l'amor. El teu sí condicional a la paraula l'has viscut pelegrinant fins a la creu. Benaurada serà sempre, bona mare, has cregut i has confiat només en
Han preparat unes notícies de diferents activitats que ara els hi oferim.
Començant per informar del Dia del Comerç Just. Ens informa en Sebastià Taltavull.
Dissabte passat, dia 13 de maig, Càritas Diocesana de Menorca participà en la realització de diverses activitats a Maó. Una exposició, degustació i venda d'alimentació de comerç just i també un showroom de cosmètica natural i ecològica, on la col·laboradora Anaí es va encarregar d'informar sobre les propietats de cada producte, convidant el públic assistent a provar-los. Com a fi de festa, es va poder gaudir en la col·laboració del grup Teatre de Xoc. Gemma Casas, responsable de les botigues solidàries de Càritas, ens explica els motius d'aquesta Diada Mundial del Comerç Just.
De Saltes a Anar, projecte de comerç just de Càritas, avui hem sortit al carrer per celebrar el Dia Mundial del Comerç Just. Celebrat enguany amb el lema Som rebels en causa. I tu? Som rebels en causa perquè ens rebel·lam contra la injustícia del comerç internacional. És a dir, el comerç just és en contraposició a un comerç injust que on les normes les marquen les grans companyies transnacionals. Injust per aquí, pues, bàsicament pels productors del sud que produeixen aquells, aquelles matèries primeres que nosaltres després consumim aquí, com podria ser el cafè, el cacau, el te, etc. El comerç just canvia les normes de so i fa que en aquests processos d'adquisició de compra es segueixin criteris de justícia i equitat social. Per exemple, no hi ha explotació infantil, els salaris que es paguen són dignes, hi ha una democràcia dins el sistema d'organització interna de les empreses que ho produeixen, igualtat entre homes i dones, i respecte al medi ambient, etc. És a dir, ens rebel·lam contra la injustícia internacional i per això volem avui, més que mai, mostrar els comerços com una alternativa.
De la trobada de Menorca Missionera és la veu de Navero qui us informarà.
Convocats pel Secretariat Diocesà de Missions, es van trobar el passat dissabte 13 de maig un nombrós grup de persones sensibles a la missió de l'Església d'anunciar l'Evangeli a tot el món. La trobada es va iniciar amb una conferència per part del bisbe Francesc Onessa titulada Cridats a la missió. El bisbe va iniciar amb aquestes paraules la seva xerrada.
El lema d'esta jornada dice, llamados a la misión. Yo lo que me gustaría en esta charla es subrayar la importancia de la misión en la vida de la Iglesia y de cada cristiano, tanto la Iglesia como la de cada uno. Y para eso me fijaré particularmente en la Iglesia diocesana, lo que supone la misión para nuestra diócesis. Y me centraré en la misión ad gentes, lo que se llama la misión ad gentes, es decir, Juan Pablo II la definía como la actividad de la Iglesia entre pueblos, grupos humanos, contextos socioculturales donde Cristo y su Evangelio no son conocidos o donde faltan comunidades cristianas suficientemente maduras como para poder encarnar la fe en el propio ambiente y anunciarla a otros. Esto es lo que llaman la misión a gentes. Vale. El primer punto y el punto de partida es este: enviados por el Padre. Para hablar de la misión hay que comenzar por el principio. El principio es el Padre que envía a su Hijo y envía al Espíritu Santo. Este es el origen de la misión de la Iglesia. Eso no lo podemos olvidar.
I ara en Sebastià també farà referència a la trobada dels clubs parroquials.
Diumenge dia 7 de maig, els carrers de Maó es van omplir d'infants i d'adolescents procedents de tots els clubs cristians de l'illa. damunt a les 11 del matí, es va fer una benvinguda per part del president de l'Associació de Clubs Cristians i explicar la idea d'aquesta trobada, que era que vegessin que són molts els al·lots i al·lotes que formen part d'aquest moviment. Seguidament, es va fer una dinàmica de presentació i uns jocs al pati de l'Església de Sant Francesc, seu del grup que acuïa aquesta jornada. Després d'aquest moment, tots van anar cap al centre de la ciutat per donar inici a la gincama fotogràfica. A cada lloc on arribaven, a part de la següent pista, aconseguien uns signes. Una vegada passats per tots els punts, es van trobar al parc del Freginal per esbrinar un enigma. I per acabar, aquesta diada van dinar tots junts.
Tenim ara a la seva disposició l'agenda per als propers dies. Escoltin i apuntin. Primer de tot, començam per el tallar de Pasqua del Malalt.
Aquest diumenge, dia 21, a les 5 del capvespre, començarà la trobada al Santuari del Toro amb la benvinguda i la celebració de l'Eucaristia presidida per Monsenyor Francesc Onessa, bisbe diocesà. Després hi haurà un petit concert de la coral ciutadellenca Resol.
I també dins la Setmana de Pastoral de la Salut, trobada formativa per a animadors.
La Pastoral de la Salut ha organitzat una jornada de formació amb el tema Pastoral de la Salut i Ecologia Integral, missió dels visitadors de malalts, que correrà càrrec de Monsenyor Jesús Fernández, qui és bisbe auxiliar de Santiago de Compostela. La jornada tindrà lloc aquest proper dimecres, dia 24, des de les 5 a les 7, a la sala de convencions del Mercadal. Hi haurà servei d'autobús. Les persones interessades en emprar aquest servei s'han d'apuntar a les parròquies respectives.
Formació permanent pels prevares i religiosos.
El presbiteri i els religiosos de Menorca tindran una jornada de formació permanent a càrrec de Monsenyor Jesús Fernández, bisbe auxiliar de Santiago de Compostela, sobre la pastoral de la salut, que es celebrarà el proper dimecres, dia 24, a partir de les 10:30, al Santuari de la Mare Déu del Toro.
Diferents actes per festejar Maria Auxiliadora.
Per començar, feim referència al tridu que el bisbe Monsenyor Francesc Onessa predicarà els dies 21, 22 i 23 d'aquest mes de maig, cada dia a les 8 del fosquet. El dia de la festa litúrgica de Maria Auxiliadora, que es celebrarà el dimecres dia 24, hi haurà misses a les 7 del matí, 12 del migdia i 8 del fosquet. I diumenge dia 28, dia de la festa externa, hi haurà misses a les 9 i a les 11 del matí i a les 7 del fosquet. Aquesta darrera Eucaristia i la processó seran presidides per Monsenyor Francesc Onessa.
Trobada anual amb els periodistes.
La Delegació Diocesana de Mitjans de Comunicació mantindrà una trobada a la qual s'ha convidat a participar a tots els periodistes de Menorca. Es compartirà el dinar i un diàleg amb el bisbe Monsenyor Francesc Onessa. La trobada està prevista per el proper dijous, dia 25, a les 2:30, al Santuari de la Mare Déu del Toro.
Formació permanent per als mestres de religió.
El Secretariat Diocesà d'Ensenyament ofereix un nou seminari de formació que està dirigit en els mestres de religió i catequistes. El tema és Experiència de Déu a través de l'art. La jornada de formació tindrà lloc els dies 26 i 27 de maig. El CEIP es celebrarà el proper divendres i dissabte 26 i 27 al Col·legi Mare de Déu de Gràcia de Mor.
I ara els anem a informar de dues assemblees. Primer de tot, la de Càritas.
Càritas Diocesana convoca totes les Càritas parroquials a l'Assemblea Diocesana que es celebrarà el proper dissabte, dia 27, a l'edifici Calàbria de Mó de les 10 a la 1.
I l'altra és la dels Escoltes de Menorca.
Convoca la seva Assemblea General per el proper dissabte, dia 27, a partir de les 8:15 del fosquet a la parròquia Sant Antoni Maria Claret a Ciutadella.
Fi de curs dels equips de la Mare de Déu.
Els equips de la Mare de Déu de Menorca celebraran la trobada de final de curs el proper diumenge, dia 28 de maig. Enguany, el lloc escull, és la capella de Nostra Senyora de Montserrat a Cala en Blanes de Ciutadella. A les 11 hi haurà la benvinguda, seguirà una excursió, a la 1 l'Eucaristia i després hi haurà el dinar comunitari i la posterior sobre taula.
Déu-n'hi-do, quina gent. Si ho hem de seguir tot, no sé com ho farem.
Molt bones tardes a tothom. Adéu.
Molt bon cap de setmana.